Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
L'alimentació ecològica no només és beneficiosa per la salut, sinó també perquè cuida de la terra i del medi ambient. I si apostem per menjar productes bio o ecològics, de proximitat i de quilòmetre zero, l'economia local també en surt guanyant. Amb l'Ester Vives parlem de la vessant sostenible i solidària de l'alimentació ecològica. Hola, Ester, què tal?
Bona tarda.
A veure, beneficis per al medi ambient de l'agricultura i l'alimentació ecològica o biològica, tot això és una mica el mateix, eh?
Sí, l'agricultura ecològica, per definició i per si mateixa, és una agricultura que cuida de la terra, perquè no utilitza ni pesticides químics de síntesi, ni fertilitzants químics de síntesi, ni utilitza transgènics, i per tant tot això ja és beneficiós per la fertilitat del sol. A la vegada, si és una agricultura ecològica, com hauria de ser, que té una perspectiva agroecològica pel que fa a la tècnica de producció agrària, vol dir que aposta per rotar els cultius a l'hora de produir els aliments, que també combina els diferents cultius, hi ha una complementarietat en les plantes, i en definitiva tot això és beneficiós per l'ecosistema.
Sempre s'ha dit que l'agricultura ecològica, els crítics diuen, és que això és una cosa, és com ho feien els nostres avis. Sí, però és barrejar el que feien els nostres avis, el millor del que feien els nostres avis, amb la millor tecnologia de la que disposem avui en dia.
Sí, sí, fonamental.
Per tant, és el millor de dos mons, amb un peu al passat, mig peu al present i mig peu al futur.
Sí, sí, sí. Sí, aprendre del passat amb les noves tecnologies que avui tenim a l'abast.
Però, clar, també és veritat que podem trobar productes etiquetats com ecològics, que no contenen pesticides químics de síntesi ni cap substància química de síntesi, però que venen de l'altra punta del món. Kiwis bio de Nova Zelanda, taronges ecològiques de Sud-àfrica, pomes de Xile, algues del Japó... Això, clar, també és ecològic si fem cas de la certificació.
Clar, això segons l'etiqueta és un producte ecològic perquè no té tots aquests productes químics de síntesi que ara anomenava no s'utilitzen en la seva producció, però clar, el que és ecològic en si deixa una mica que desitjar, si és un producte que ve de l'altra punta del món, i també en tenim aquí, perquè d'aquí tenim pomes, tenim taronges, tenim kiwis, fins i tot que es produeixen, i algues de Galícia, no cal que vinguin del Japó. Per tant, és una mica un sense sentit. I des d'aquest punt de vista, per tant, és important que quan parlem d'agricultura ecològica també fem molt d'èmfasis en la producció local, perquè el que no és gaire... El que és absurd és això, és consumir un producte amb l'etiqueta bio, però clar, si ve de l'altra punta del món, té un impacte mediambiental que no compensa el fet que sigui ecològic. Per tant, és important mirar més enllà de l'etiqueta biològica i afegir el concepte de local, quilòmetre zero i de pagès.
A més, l'agricultura ecològica també té un perill, que és el de morir d'èxit, perquè pot acabar reproduint les males pràctiques de l'agricultura i l'alimentació convencional. És a dir, pèrdua de la diversitat agrària, desaparició de la pagesia, precarietat laboral... També s'ha de vigilar amb això, no?
Bé, en la mesura en què l'agricultura ecològica va més, perquè les xifres són molt positives, cada cop hi ha més interès per part de la societat en consumir ecològic, ens preguntem què hi ha darrere d'allò que mengem, perquè veiem que hi ha un impacte també negatiu en la salut fruit del model d'alimentació convencional i dominant. Aleshores, cada cop més la gent aposta per comprar bio, i clar, les grans empreses del sector, els grans supermercats han vist que això és un negoci, és un nínxol de mercat i també una estratègia de màrqueting. Però clar, el problema és que aquestes empreses produeixen ecològic amb la lògica del model dominant, amb la lògica de la producció convencional, és a dir, deslocalitzant la producció, apostant per les varietats més productives, pagant un preu el més baix possible al pagès, amb precarietat laboral. Per tant, mengem un producte lliure de pesticides químics de síntesi, però clar, la lògica que hi ha al darrere no significa una alternativa real en el model de producció. Veiem cada cop és més, no?, supermercats que en les seves lineals tenen aquests productes. És pràctic, no?, perquè vas allà i pots comprar i millor aquest producte que un altre. També cada cop més grans empreses de l'agroindústria treuen línies amb aquests productes. Com a consumidors, aviam, la coherència absoluta és impossible. I per tant, farem el que podrem en funció de les nostres possibilitats i disponibilitats. Però sí que és bo assenyalar que L'element transformador de l'agricultura ecològica és quan al costat de l'etiqueta bio hi sumes local i sumes pagès. I el lloc de compra, per tant, és fonamental.
O sigui, mai em podré menjar, per exemple, una papaya eco o de proximitat, o un litxi...
Poder pots, però de manera, de manera puntual,
bueno,
evidentment.
I si és un producte...
perquè sembla que no són ecos.
Però si és un producte que aquí no es produeix, és el que a vegades hem parlat del comerç just. Si aquí no tenim cafè, no es produeix té per raons mediambientals i climàtiques, doncs bé, el portem d'un altre lloc, ecològic, de comerç just. Però clar, pomes, bio... de Xile, quin sentit
té? Tenim llei d'aquí,
esclar. Això em refereixo, sobretot.
Aquest és una mica el tema. I a més, la nostra alimentació està basada sempre normalment en productes de proximitat, o hauria d'estar-ho, per tant.
Dieta mediterrània.
Un mango de tant en tant tampoc farà...
Cap mal.
Un mango no festiu.
I avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Sé que el que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los cara. I en una cassola, l'efecte xerinota.
Tenim música, que sempre l'Esther ens posa música, en aquest cas un grup que es diu Ovella Chao.
Ovella Chao, sí, el seu nom ve de Bella Chao, però en lloc de Bella hi posen el concepte ovella. És un grup de Sabadell, un grup de música festiva que es va crear el 2014, i amb aquest tema que diu ens menjarem el món, doncs és una crida a viure la vida, a menjar bé, a disfrutar, i en definitiva la filosofia de l'agricultura ecològica és això. Aquí a vegades comencem les seccions parlant de lo malament que està tot. Però clar, ens plantegem i en qüestionem el que hi ha per viure millor i per ser feliços. Mm. Aquesta és la qüestió, i una mica és la filosofia d'aquesta cançó. Apostar per alternatives, en definitiva per menjar bé, per viure millor, i això, no?, per tenir més felicitat.
Hem parlat molt del benefici mediambiental de l'alimentació bio, però què ens aporta a nivell social per la comunitat, quan està ben, quan és la pràctica és correcta, eh?
Doncs, evidentment, si s'aposta per un model d'agricultura local i ecològica i pagesa, això implica que deixa un benefici econòmic per la comunitat, per al territori, dinamitza el que és l'economia local i permet que la pagesia pugui viure dignament de la seva feina. Per això és important, doncs, el lloc on comprem aquest aliment. No és el mateix que sigui un producte ecològic però que ve de la Conxinxina, doncs que vingui d'un productor d'aquí. I la qüestió no és tant perquè ens agradi el producte català perquè porta la barretina. Entens? No és una qüestió de banderes, sinó exacte, que en definitiva és una qüestió de justícia social i de justícia mediambiental i ecològica. Volem comprar un producte local perquè sabem que beneficia el territori i dinamitza la nostra economia, com també defensem, doncs, que els productors senegalesos puguin vendre el seu producte local perquè els anirà bé per la seva economia i a la vegada per al medi ambient. És un sense sentit els aliments quilomètrics, alimentació local i de proximitat, que ens beneficia a tots, a nosaltres, al medi ambient i a la terra.
Els principals crítics de l'alimentació ecològica diuen sí, tot això està molt bé, és molt interessant, però amb alimentació ecològica no es pot alimentar tot el món. Allò que vam parlar en el seu moment de tots aquests milers de milions de persones que serem d'aquí uns anys, que no poden alimentar-se només de producció ecològica.
Clar, els crítics critiquen molt l'agricultura ecològica, però clar, l'agricultura que ha fracassat és l'agricultura convencional i l'agricultura dominant. Avui tenim més aliments que mai en el planeta, però la gent segueix passant gana perquè hi ha un problema d'accés. Els aliments es converteixen en mercaderia, si tu no la pots pagar, no menges. El model, per tant, que no funciona és l'actual, això en primer lloc. I en segon lloc, hi ha diferents informes científics que apunten que l'agricultura ecològica també pot ser altament productiva. Hi ha informes de les Nacions Unides, en concret de la FAO, doncs, que assenyala que l'agricultura ecològica pot alimentar la societat de l'any 2050, però amb un petit matís, que s'ha de disminuir el consum de carn en un 30%, perquè la producció de carn és altament insostenible. Per tant, l'agricultura ecològica garanteix la seguretat alimentària de la gent, perquè, a més, al ser una agricultura de proximitat, tu saps d'on ve el producte, tens més capacitat de control i d'incidència que no pas l'agricultura industrial, intensiva i globalitzada com la tenim avui, que es critica molt, perquè com que és una alternativa, també significa una amenaça al model agroindustrial consolidat. I, per tant, el que fa aquesta indústria és, o bé la crítica l'intenta desprestigiar, o se l'intenta fer seva cooptant-la, no?, assumint les seves pràctiques, però eliminant la part transformadora.
Fent el que s'anomena greenwashing, d'alguna manera, amb el tema. I una altra crítica, i aquesta potser una mica més fonamentada, però que segur que també té una solució. L'alimentació biològica o ecològica és més cara. En alguns casos, molt cara. En altres, senzillament, més cara. I això són faves comptades, perquè és més car comprar uns tomàquets ecològics que uns que no ho són. Això és així. Per què això és així? I clar, això deu ser, és un límit, no?, perquè hi accedeixi més gent.
Bé, d'una banda, tot depèn sempre de què comprem i on comprem. No és el mateix comprar una fruita i una verdura temporada que comprar unes salsitxes de tofu que s'assemblin a la carn. Per tant, un producte processat i elaborat serà més car i no és el mateix comprar, doncs, en una tenda gourmet que un grup de consum o una tenda de barri amb preus més ajustats. Però a la vegada també el tema del preu és una qüestió que, clar, pensem que gastem diners comprant menjar. Quan bé, això de gastar, potser més que gastar, el que estem fent és invertir en la nostra salut. Hauríem de canviar la mirada. I un producte ecològic, si el comparem amb un producte de la mateixa qualitat del supermercat, el preu aleshores potser no varia tant. I una última referència i reflexió sobre aquest tema és que, clar, l'alimentació convencional també té una sèrie de costos ocults. Pensem que comprem barat, però clar, si és un aliment quilomètric, en realitat contamina el medi ambient i a la llarga surt cara per tots. I també pensem que comprem barat, però si és un producte que de mala qualitat, que no madura quan li toca o quan està altament processat, amb sucres afegits, etc., i ens danya la salut i ens posem malalts, potser tan barat no ens sortirà al final. Per tant, hi ha diferents elements a tenir en compte. L'agricultura ecològica a la llarga no és tan cara.
I jo crec que, a més, la clau de tot plegat és evitar els aliments processats ecològics, els ultraprocessats sobretot, perquè n'hi ha molts també d'alimentació ecològica, que el que fan és reproduir els aliments que trobem al convencional amb preus disparadíssims. Unes galetes Príncipe convencionals valen 0,90 i unes ecològiques valen 4. T'has de preguntar si calen a la teva alimentació abans de... En canvi, unes llenties que costen un 30% més, però és que un 30% de 0,80 és molt poquet.
Clar, no? I fruita i verdura de temporada, la diferència tampoc és
mínima,
tanta.
I segurament això és fins i tot més assumible. Reptes de l'agricultura bio a casa nostra, de cara al futur?
Sí, crec que un dels reptes principals és que l'agricultura ecològica, que ara tothom parla que és una moda, doncs que bàsicament no s'acabi limitant a una pràctica de determinada classe social, d'una classe mitja, d'una classe mitja alta. En definitiva, l'objectiu que busca l'agricultura ecològica és que tots puguem menjar bé i que la pagesia pugui viure dignament de la seva feina i fomentar una producció local. Això hauria de ser accessible a tothom. I perquè això sigui així, el que és imprescindible és la implicació de l'administració pública, que aposti per donar suport a aquest model agrícola, tant en la producció com en la distribució. I un exemple clar. Imagineu-vos que l'administració pública decideix que els menjars que es donés en tots els seus restaurants fos aliment ecològic de quilòmetre zero i pagès. En els hospitals, a les universitats, a les escoles, a les presons, als centres de dia. Imagineu-vos, tothom menjaria millor, els pagesos vendrien el seu producte i seria un producte, però més llavors, a més, local i que no contaminaria. Per tant, que es posin les piles, també l'administració pública.
Però potser
pública. Moririen
d'èxit perquè haurien de fer més comanda, vinga, ja hi tornem a ser.
No, però si fos local, permet organitzar-te d'una manera millor, també és veritat.
Bueno, hi ha estudis que demostren que les característiques que té Catalunya permet una producció més elevada fins i tot que la que avui tenim, el que s'ha d'aprofitar bé la terra, i també és important doncs, que els diferents pagesos treballin en xarxa.
El rebost de la Vives.
Què hi tenim avui al rebost?
Doncs mira, avui al rebost de la Vives, el que hi tenim és una editorial. Una editorial que es diu La fertilidad de la tierra.
Hombre, i tant.
Una de les editorials veteranes en temes agroecològics de Navarra, porta ja 18 anys funcionant des de l'any 2000, i aquesta editorial publica cada 3 mesos una revista molt interessant que es diu La fertilidad de la tierra, que explica maneres de conrear des d'un punt de vista agroecològic. Per tant, si teniu un hort urbà, és una revista d'aquelles imprescindibles per a tota la informació que dona, i també té d'altres llibres sobre la crítica als transgènics, de contes, i que val molt la pena perquè aposta per aquesta mirada no només de l'etiqueta en l'ecològic, sinó aquesta mirada més global, que molts diem agroecològica, que és la que ens cal tenir en compte.
Molt bé, doncs molt interessant, Esther, moltíssimes gràcies, perquè n'hem parlat d'una manera crítica, a més, que és el que toca de l'alimentació ecològica. No tot són flors i violes, les coses poden fer bé, molt bé, però sempre és una aposta interessant per la vostra salut i per l'economia local i per el medi ambient i per la terra.
Jo entenc Galetes Príncipe.
Tu has entès Galetes Príncipe de tot plegat. Ai, què en farem d'aquest noi?
Els tomàquets del pagès. La triada agroecològica. Has de pensar el 3. Local, mica, ecològic, mica. Pagès. És molt fàcil.
Mica
en
mica. El temps que portem, tu. Gràcies, Esther.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.